13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell per Esport Ràdio i per la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I avui a 13 hi tenim l'Aniol Riba, la Meritxell Bellatriu i el Marc Gorga, i a l'equip tècnic format pel Toni González i Soc Muñoz. Soc l'Aleix Muñó i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
13. Esports de fons.
Avui, a 13, trail amb la Copa del Món Migu Sky Runners de Japó i la Marathon de Sables. Triatló amb la prèvia Campionat del Món de Multisport de Pontevedra, la Copa d'Europa de Quartera i el debut del circuit Ironman 70.3 a Marbella. Psicologia esportiva. Parlarem amb Meritxell Bellatriu per a la difícil escomesa d'establir els objectius esportius. Parlarem amb en Marc Gorga, que ens portarà la seva microcàpsula d'entrenament i de coneixement del món de l'esport. Tindrem la previsió meteorològica per al proper cap de setmana. Tot això avui a 13. Som-hi, que comencem!
Entrenament, psicologia, competició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Trail running a Aniol Riba.
Bones, Aleix. Doncs sí, avui portem notícies, com sempre, molt importants, interessants, i en aquest cas avui internacionals, i és que molt lluny de casa nostra s'ha disputat la primera de les curses de la Migu Run Skyrunner World Series, les sèries que determinaran qui serà el campió i la campiona del món de skyrunning. Aquesta cursa que s'ha disputat al Japó, la Mountawa Sky Race, ha sigut una cursa de 21 km i 1.600 metres de desnivell que s'ha hagut de disputar en un recorregut diferent a l'establert inicialment, ja que el recorregut que estava previst que es corrés hi havia massa perill de llaus per culpa de la neu, i encara que igualment els corredors han trepitjat neu, no s'ha arribat a les cotes que s'havien d'arribar en un inici. Així doncs, hem de parlar de protagonisme català i espanyol. Per què? Doncs per la segona posició d'Oriol Cardona, a 9 segons només del primer classificat, el japonès Rui Ueda, que ha fet un temps de 2 hores i 1 minut i 42 segons, i només a 9 segons ha arribat l'Oriol Cardona. En tercera posició ha arribat el John Albon, a 13 segons només del Rui Ueda, és a dir que ha sigut una cursa molt i molt disputada, molt i molt ajustada. El corredor guanyador, el corredor nipó, s'ha pogut imposar gràcies als primers quilòmetres, ja que és un corredor que prové de l'asfalt i ha pogut imprimir un ritme trepidant en els primers quilòmetres, que li ha permès aguantar una mica l'avantatge que ha guanyat. És un corredor ja amb un bon historial, però potser sí que és veritat que ha sigut una mica sorpresa. Va ser campió de la CCC el 2016 i top 10 a Cegama i moltes altres curses internacionals, però el nivell dels nois hem de dir que era espectacular. Hi havia un cartell brutal: Marco de Gasperi, Pablo Villa, Eduard Hernández. És a dir, estem parlant d'un nivell molt alt, i Rui Ueda es va poder imposar a casa seva. En noies, també cartellàs, espectacular, i una cursa molt ajustada, potser no tant com en els nois, però increïble. Per què? Perquè la dona que anava primera, Megan Kimmel, va cedir al final a la baixada, i Elisa Desco es va emportar la victòria amb 2 hores 27 minuts 46 segons. Megan Kimmel, com dèiem, va arribar segona només a un minut, és a dir, molt ajustat igualment, però no tant com els nois que anàvem, cosa de segons. I en tercera posició, Takako Takamura, amb 30 segons més que la segona classificada. Hem de parlar també de protagonisme català, perquè la nostra Sheila Vilés va quedar quarta només a 16 segons d'entrar al podi. Hem de dir que van quedar 5 espanyoles en el top 10, és a dir, un nivell espectacular de la gent d'aquí a casa. Les Migu Run Skyrunner World Series, que per tota la gent que estigui interessada, hem de dir que aquí, al nostre territori, passen per la Vall de Boí, també van a Andorra, al Coma Pedrosa i a l'Escai Pirineu, i d'aquí 13, evidentment, estarem informant de totes, i en concret de la Buff Epic Trail, de la qual un servidor podrà participar-hi, i us n'informarem molt detalladament. I ara també us volem parlar de la Marató de Sables. Ja us vam parlar l'últim dia de que era una competició de 250 quilòmetres pel desert del Sàhara, en autosuficiència, la Ragna de Bats, que ja portava avantatge quan en vam parlar, i avui confirmem la seva victòria. La corredora del club de la Cameta Coixa, club també del Zaid Aitmalek, per exemple, que ha començat molt fort la temporada, el club i el Zaid també, i també corredora patrocinada per Merrell, que s'han portat la victòria del total de 6 etapes, espectacular, perquè les ha guanyat totes 6 i ha aconseguit una diferència de 2 hores respecte a la segona classificada. És a dir, que des d'aquí a 13 fem un fort aplaudiment, li dediquem aquest fort aplaudiment a la Ragna de Bats, perquè realment s'ho ha currat, ha patit, però finalment ha guanyat. I per últim, avui comentar-vos també una nova victòria del Pau Capell, que s'ha imposat a la Patagonia Run, uns paisatges increïbles, si teniu l'oportunitat de seguir el Pau ho haureu vist, amb el seu rècord personal de 100 milles de la cursa, 165 quilòmetres i 9.000 metres desnivell, que els ha fet ni més ni menys que amb 19 hores i 8 minuts. Així que també felicitem el Pau, felicitem a la Ragna de Bats i a tots els corredors de l'Esmigo Run Skyrunner World Series, que aquest cap de setmana han començat i aquí n'estarem molt pendents. Així que vinga, a córrer tothom!
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Els campions no estan fets per al gimnàs. Els campions estan fets de quelcom que tenen al seu interior un desig, un somni, una visió. Aquesta és una frase de Muhammad Ali.
Carai, Meritxell, escolta'm, és motivador, el senyor Ali en sabia, no sé si en sabia d'escriure o algú li transcrivia, però molt bé, no, això?
Bé, d'escriure no sé si era el seu fort, no? però realment bueno, la frase és un gran esportista i una gran persona.
No, que ha deixat el seu llegat, evidentment. Escolta'm una cosa, aviam, i això, jo ja sé per on vas, una miqueta, però explica'ns per què hem entrat avui amb això, explica'ns-ho tu.
Bé, avui hem entrat en aquest tema perquè és el tema de la motivació, és el tema de què ens mou, no? Que és allò que tenim a l'interior, que és allò que desitgem, llavors què ens motiva per fer esport, no? Llavors trobem que hi ha multitud de motivacions i hem cregut que estaria bé, doncs, que pensem, perquè moltes vegades fem una cosa sense pensar per què la fem. Llavors m'agradaria, doncs, convidar els nostres oients a que pensin què ens motiva a l'hora de fer esport.
Què és el que fa que ens posem unes bambes o que ens posem a pedalar un bon dia a la tarda, un bon dia al matí o el que sigui, el que ens mouria a fer activitat física. Ara, mentre estic parlant amb tu, jo estic pensant que, clar, que jo et podria dir que no només és una sola cosa el que a vegades em motiva. Hi ha molts factors. Hi ha dies que sí que és la pròpia ganes de sentir les sensacions, per exemple, quan estic anant en bicicleta o de notar com trepitjo amb els peus i cada vegada vaig més ràpid quan vaig a córrer, però, o també a vegades, t'he de dir que també és veritat que a vegades potser el fet de saber que quan acabi de fer l'activitat estaré més relaxat, hauré tingut un moment de desconnexió i estaré superendorfinat i tot em semblarà molt més de color rosa que abans d'anar a fer l'activitat física, també t'ho acceptaré. Jo, per la part meva, una competició, un repte competitiu, ja aquí ja no ja hi entraria, ja no hi soc, quan us reparteixen escola, això, ja no ho faig, però vull dir que això serien dos coses, per exemple, però, clar, aquí segur que pots treure molta més teca, tu, clar, amb això.
Sí, realment, a veure, motius podem trobar moltíssims. Motius, doncs, com tu has dit, no?, pues de desconnexió, bueno, d'un temps per tu, amb què no penses res, amb motiu que fas alguna cosa, una activitat, que la comparteixes amb gent, no?, que comparteix també aquest mateix interès, el fet de tenir un moment, doncs, de relax, de sortir de la rutina quotidiana, de desconnectar...
Bueno, de tenir realment, clar, per tenir un moment per motius. Tu mateix, sí, clar, sí.
Motius de cuidar-te la salut, no? Hi ha persones que es volen cuidar, que es volen posar més en forma, que volen perdre pes, Però bé, podríem trobar motius, doncs, com persones, no?
Clar, vull dir, una persona, doncs, la paleta de colors dels motius seria super variopinta, però suposo que, clar, aquí...
Seria molt gran.
Aquí seria el tema on entraries tu, aquí és... com gestionem amb els colors que pintem aquests motius, no? Més aviat seria la cosa, perquè clar, això pot ser una arma de doble filo, depèn de quines coses ens impulsen, no? Suposo que...
Bueno, com poden tenir diferent naturalesa, perquè jo crec que a vegades hi ha elements interns i elements externs que es motiven, i no són dolents, que tinguem elements interns i externs. El que passa que hi ha alguns que s'han més centrat en nosaltres mateixos, que depenen més de nosaltres, llavors tot allò que depèn més de nosaltres sempre és molt millor, perquè és algo que no estem en el control dels altres, sinó que nosaltres d'alguna manera doncs controlem el que fem, el que ho fem, i és algo com més autèntic nostre, no? No és una motivació entre cometes més falsa, que no seria falsa, tampoc, perquè també seria motivació.
Clar, seria una motivació, o diries que la motivació que surt de dins de nosaltres, interna, vale? Sí, sí.
I al final aquesta motivació quan surt de dins de nosaltres també és més fàcil mantenir-la, perquè al final no volem aconseguir un repte i ja està, sinó, bueno, també ens interessa, doncs, interioritzar, no?, aquesta motivació, que sigui algo intern, per així, doncs, poder perdurar, no? Si jo faig una activitat esportiva, no m'interessa fer-la un any, m'interessa, doncs, poder-la fer al llarg de tota la vida. Potser hi ha períodes que puc fer més intens i menys intens, però sempre tenir aquesta relació sana amb l'esport, no? Llavors, si cuidem aquesta motivació, també és molt més fàcil mantenir-la. Per exemple, no?, el que tu deies, doncs, si... A mi m'agrada, doncs, sortir en bici perquè veig paisatges, perquè estic amb gent que m'ho passo bé, perquè desconnecto, no penso, no? I tot això, pues, al final és algo més intern, perquè és algo que té a veure amb el gaudi, amb el passar-ho bé. Clar, i això pot aprendre més de mi. Clar que hi ha dies que no ho passaràs tan bé, bueno, això, ja ho sabem, que això hi ha dies, però
ara... Bueno, clar, en una pujada, jo també t'he de reconèixer que a vegades a mi... també m'agrada patir, aviam, no és que bueno, faci un viacrucis, però el patiment aquest d'estar allà pujant i apretar-li, sí. Això també m'agrada. I aquí ara m'hauries de dir si és intern o extern, quan vaig allò amb una grupeta o alguna cosa així, doncs no cal que arribi el primer, però si arribo el segon i el tercer i el quart i el cinquè estan per darrere, això també t'he de dir que m'agrada i em fa arribar a casa doncs amb més, no sé si jo seria motivació interna o externa, o seria la cosa aquesta competitiva, no sé, gestionada,
bueno,
tindria, no sé.
Tindria que veure més amb la competitivitat, però bueno, la competitivitat també és sana, vull dir, és el que diem, no tot és intern pel gaudi, no hem de ser competitius, no hem de portar-ho a l'extrem perquè tot es pot combinar, vull dir, tan important és la motivació intrínseca com l'extrínseca, no? Vull dir, el reconeixement, el vèncer l'altre, bueno, tampoc és dolent vèncer l'altre en sentit simbòlic, no? Si jo em baso, em vens a l'altre o ser sempre el millor, aquí ja estem depenent dels altres.
Clar.
El tema és la dosis que posem.
Ara no sé si és que estic molt treballat, perquè clar, jo, a mi ser el primer no em cal, però ser el segon ja m'està bé. Vull dir que no necessito sempre arribar al primer, però si sóc l'últim, això ja no m'agrada tant. Que hi ha dies que ho pots acceptar, però vull dir, quan vas a apretar-te i fas un portet i arribes doncs al segon o amb els del davant, jo ja em quedo content, te'n vas com més satisfet. Suposo que és un tema d'ego, clar, també suposo que hi ha aquí.
Bueno, perquè després, clar, està la motivació, quan nosaltres estàvem ara parlant de motivació interna, externa, però també hi ha la motivació orientada a l'ego, que seria el que estaves dient, precisament, perquè jo ja necessito, doncs, guanyar l'altre per sentir-me bé, llavors és com... Si no guanyo l'altre ja no em sento igual de bé. Però clar, aquí a vegades, doncs bé, també a tots ens gratifica. Jo crec que hem de ser sincers i a tots ens pot gratificar doncs arribar a una posició, no?, en el grupet de la gent que sortim més endavant. Val, sí, ens gratifica, però només ens gratifica això. Clar, el tema també és valorar la tasca, valorar que potser doncs jo sóc l'última, però és que abans no feia ni la sortida, no la podia aguantar, ja feia la meitat i tornava.
Exacte.
Clar, llavors, aquí què hem de valorar? Bueno, doncs ho podem valorar tot, no? I jo crec que sempre hem de valorar el nostre punt de partida, perquè si jo valoro el meu punt de partida, també serà més fàcil que em motivi per arribar-hi, al meu final. No al final de tot, sinó al final de l'altre, no? Jo recordo quan vaig començar a anar amb bicicleta, doncs que, clar, sempre sortia amb gent que portava molts anys, llavors a mi sempre m'havien d'esperar. No sé, no, patia perquè m'havien d'esperar, però realment tampoc em plantejava si era l'última, la primera o... No sé, jo a mi m'agradava, m'ho passava molt bé i sempre arribava ofegada i arribava doncs que estaven els altres que només els hi faltava estar fent l'aperitiu allà. Però però jo m'estava superant, jo estava fent quelcom més del que estava fent en temps anterior.
Clar, que tenies clar que estaves al patiment aquest, que estaves evolucionant i eres molt conscient d'on venies I cap on, sí. I cap on anaves? Que estaves, clar, estaves millorant, estaves fent una pràctica que t'agradava, i clar, encara que en aquell cas el pique aquest de competició sana entre amics i tot, sense aixafar-li el coll a ningú, ser conscient també, doncs, que, clar, doncs, que el que vens a dir és que hem de ser conscients d'on estem i cap on estem anant i gaudir de la pròpia cosa en si, doncs, vale, que sí que ens agrada, evidentment, arribar a primer. Suposo que no té res de dolent que disfrutem de ser el primer, però sapiguer gestionar, en tot cas, emocionalment la cosa aquesta. I, escolta'm, el camí que estàs fent i el que estàs fent en si ja, pròpiament, t'ha de satisfer, també, clar.
Clar, al final les motivacions totes són bones. El tema és de veure de quines més depenem, no? Perquè al final, doncs, com diem, no? Hi ha la motivació orientada a la tasca, que seria aquella on el que prevaleix és la pròpia millora i el progrés de superació, que és l'exemple que donava, i després està la motivació centrada en l'ego, que es focalitza en vèncer altres adversaris, en altres companys, en comparar-se, en medir-se, tot això que veiem més també, com que ens afecta
això seria
el tema de xarxes, Strava, en company.
Clar, perquè l'Strava no cal que tinguis ningú per picar-te, perquè clar, et piques amb tu mateix, bueno, i amb tota gent que no coneixes, que fan aquells segments i ja està, clar, vull dir que llavors també té aquesta part, doncs, de el que comentaves, de que és clar, és com extern també tota la motivació de quan ho faries, clar.
Clar, llavors, sempre que valorem coses més internes, coses valorades en la pròpia superació, seran coses que podem mantenir, que tenim més aspectes a valorar, que depenem més de nosaltres, i nosaltres, doncs, defensem que aquesta motivació és molt positiva. No vol dir que l'altra no ho podem tenir, que no sigui bona, però que realment on posem més l'accent és la motivació centrada en nosaltres, en les nostres millores, en el nostre gaudi, i això fa que perduri. L'altre, doncs clar, si jo ara passo una època que no puc sortir amb bici, clar, vaig i, ostres, vaig
a la mitjana, la mitjana serà més baixa, els quilòmetres seran menys, llavors el que passaria és que acabaries generant un sentiment de frustració, clar.
No, i de frustració quan, en canvi, estic fent un esforç molt més gran, segurament perquè no he mantingut aquest temps, i això vol dir que jo m'estic esforçant molt més que segurament quan tenia resultats millors, i en canvi m'estic matxacant i m'estic sentint malament perquè no hem tingut un determinat resultat. Llavors, això és la irrealitat o la distorsió que fem en funció de amb què ens medim. Si ens medim amb els altres o ens medim amb nosaltres.
Per tant, ens aconsellaries, i pel fet de poder ser més feliços, que feia compte això, i de disfrutar més de les coses, que clar, que ens medim vers la nostra pròpia, vers nosaltres mateixos, que seria el teu cas, sí, el paràmetre, que és el que seria per comparatiu o el que hauríem d'agafar de referència, clar.
Clar, nosaltres som la referència. Jo m'agradaria fer unes petites recomanacions, ja que parlem de motivació. Les diré també molt breument, però penso que també ens poden anar bé pels oients que ens estiguin escoltant.
Els oients no ho sé, però a mi segur que m'aniran bé. I a nosaltres ens les recordarem.
Digues. Apunta.
Jo tinc el bol aquí, d'aquests de 10 colors per apuntar-les totes.
Bueno, davant de tot, pensem en positiu, no? Valorem això, valorem l'evolució. Quan trobem dificultats, doncs busquem solucions. La segona, estableix-te objectius a curt, mig i llarg plaç. Perquè a vegades tenim un objectiu molt llarg, molt llunyà, i ens sembla o ens anem qüestionant si estem bé, no? Llavors, si tenim diferents objectius, tenim molts més punts per anar-nos motivant, no? Perquè si no, a vegades és com els exàmens, no? Que ens podem estudiar a l'últim moment, i amb això de l'esport no es pot fer. Llavors, pot fer, però llavors no ho fem bé. En moments crítics, per què? Perquè la motivació és variable, la motivació no sempre està igual. Llavors, en moments crítics, moments de patiment, moments en què ens falta, jo crec que és important que ens recordem què ens va motivar per iniciar-nos en aquesta activitat. Vull dir, quins van ser els motius reals pels quals nosaltres vam començar. Perquè això, segurament, en el moment que pensem en això, segurament ja rescatem aquests elements, i això ens ajudarà a continuar.
Ens connectarà amb el fet de que ens va portar cap a fer l'activitat, exacte.
Clar. Sí que és constant, vull dir, la motivació s'alimentar, i la motivació, quan som constants, doncs també doncs anem veient millores, i això doncs, es va retroalimentant constantment. Hem de valorar els nostres avenços, el que deia, no? Jo puc ser l'última en arribar, però
pot ser
que cada sortida, doncs, o vaig pujant més ràpid, o puc fer més recorregut, o bé, em puc fixar uns paràmetres adequats a mi.
Ser conscients d'on estem i del camí que estem fent, clar. Sí.
També la flexibilitat, no? Si som molt rígids, no? Sobretot amb els esports de resistència, que parlàvem, no? De que, bueno, posem uns plantejaments, uns plans gravats molt estrictes. Està bé també que diversifiquem les activitats, el nostre entrenament, que ho parlem, no? Si anem a un preparador físic, a un entrenador, de diversificar, que també intentem buscar allò que ens agrada, igual que quan fem una dieta, doncs no es tracta de que la dieta s'adecui a nosaltres, sinó que, o sigui, al revés, perdó, no es tracta de que nosaltres ens adecuem a la dieta, sinó que la dieta també s'adecui, no?
Amb els nostres hàbits i tot, clar, sí.
Llavors això també és molt més motivador, no? Doncs en lloc de córrer a la cinta, si a mi no em motiva estar tancada, doncs potser corro menys o corro menys dies, però ho faig a l'aire lliure. No sé, intentar diversificar, perquè la motivació, com dèiem, s'ha d'alimentar.
Clar, llavors potser aconseguiríem un determinat objectiu, per exemple, això d'estar dient això de la dieta o la cinta, però ens trobaríem, suposo, buit de motivació a la que això s'aconseguís, aquests hàbits que teòricament ens haurien d'ajudar per acompanyar-nos en el temps, els evidentment els perdríem i ens hauríem, doncs, hauria sigut un efecte totalment rebot o contraproduent, clar.
Clar, sempre, a veure, sempre, evidentment, no? Amb una preparació, no? Quan estem preparant un objectiu ambiciós, doncs clar, hi ha un mètode de treball, això és evident, però bé, dintre d'aquest mètode, la flexibilitat, el que dèiem, no? No ha de ser tot rígid, i més si estem parlant de que fem esport perquè ens agrada, som amateurs, i també tenir aquesta flexibilitat. I una altra cosa vinculada amb aquest punt és que estem preparant un objectiu ambiciós que requereix preparació és diversificar activitats. Per què? Perquè tenim la tendència a vegades que quan tenim alguna cosa molt gran ens tendim a capficar i no fem res més. Condicionem tota la nostra vida a allò, no? La nostra alimentació, les nostres rutines socials, el nostre temps lliure, tot això, el que moltes vegades ens porta és a cremar-nos. El que podem fer, doncs mira, em plantejo fer un Ironman, però jo no faré cap més.
No, si és que això, és que quan estàs dient això estàs pensant, clar, hi ha gent que inclús prepara la marató i a la can acabar la marató, per exemple, diuen, ja està, no, jo no vull veure ni les bambes, no les vull veure mai més, clar.
Bueno, però això és perquè, clar, perquè ho han fet d'una manera que és el que precisament és el que dèiem, no?, que no es tracta de fer-ho, sinó es tracta de fer-ho bé, de no cremar-se, no?, llavors intentar de dir, bueno, no som professionals, som amateurs.
I gaudir el camí, pròpiament, també.
Els professionals també els hi recomanem. Vull dir, les persones que són professionals que tinguin espais diferents, que parlin amb gent que fora d'aquell esport, perquè, clar, al final, moltes vegades, com que hi ha molts moviments socials amb aquests esports, trobem que ens relacionem amb persones que fan el mateix esport, que estem parlant sempre del mateix.
És monotemàtic, clar.
Clar, i estem sempre, doncs, bueno, sembla que el que surti d'allà, doncs, no pertany, no?, a la nostra classe. No, llavors, si volem motivar-nos per alguna cosa, també hem de saber connectar i desconnectar. Llavors, si diversifiquem les nostres activitats i busquem un estil de vida més equilibrat, això farà que perduri, que estigui més temps i que ens podem motivar amb més facilitat.
Molt bé, Meritxell. Ostres, tu, aquí hem pres nota de moltes, moltes coses interessants que jo crec que, si les sabem aplicar, sort que hi ets tu, i ens ajudaràs a poder-ho anar aplicant, disfrutarem més de l'activitat en si i de l'objectiu que ens arriba a marcar, sigui quin sigui. Escolta'm, Meritxell, moltes gràcies. Tenim feina avui per estudiar perquè hem notat moltes coses. I res, buscarem més coses del senyor Ali, que és amb el que començàvem avui.
Sí.
I fins la propera.
Fins la propera, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies, Meritxell. Adéu.
Adéu.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Voleu saber què ens depara el temps? El Servei Català de Meteorologia i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ens proporcionen el pronòstic per al proper cap de setmana. De cara al cap de setmana, la meteorologia es mostra força benigna de cara a fer muntanya, amb domini del sol i ambient suau. Així, a l'hora de planificar la nostra sortida del cap de setmana, caldrà tenir especialment en compte tot allò que es pugui derivar de les precipitacions generoses que s'esperen fins divendres, sobretot al Pirineu Occidental. Serà neu d'alta muntanya i amb vent fort de sud-sud-oest. Així, si dissabte i diumenge us moveu per terreny nevat, consulteu el butlletí de perill d'allaus. No us despisteu amb la protecció solar. Per la seva banda, és probable que els torrents i barrancs dels sectors, com per exemple l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars o l'Alt Urgell, vagin crescuts en comparació als darrers dies, fruits de la pluja que s'espera a la zona les properes hores. Si aneu a fer ferrades o escalada cap a aquella zona, sigueu conscients que la pluja abundant pot afavorir que el terreny es mostri més inestable, caiguda d'algun bloc o esllavissades. Així doncs, fins al primer sector de la setmana s'esperen núvols abundants a tots els massissos amb forces períodes de mala visibilitat a l'alta muntanya pirinenca i prepirinenca, més intermitents als cims del prelitoral. És el Pirineu Occidental on tots els acumulats seran més destacables. Es poden arribar a superar els sectors més agraciats als 50 mm de pluja acumulada, així com els 30 cm de neu nova a l'altra muntanya pirinenca.
Creiem que serà així sobretot el sector culminant de les valls de Barrabés, de Boí i Vall Fosca, però també pot ser generosa als sectors enlairats de Port del Comte, Cadí-Moixeró i Ensija. La cota de neu es mourà entre els 1.500 i els 1.800 metres, un pèl més amunt, al Pirineu Oriental. A tenir en compte el vent del sud, especialment els cims de la línia axial de la serralada, s'ha publicat una vista de la situació meteorològica de perill. Per més detalls, aneu a Predicció Cims. Cap al cas de l'àmbit pirinenc, inclou el pronòstic de variables com la visibilitat, la neu esperada, la seva cota, la temperatura de l'aire o el vent. Ja ho sabeu, nevades de final de temporada, final de temporada.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
El microconsell d'en Marc Gorga.
Avui parlarem de com fer entrenaments de carrera en pujada. Aquestes sessions són molt importants i tot i que les fem amb poca freqüència, l'entrenament en pujada i també en baixada, no ho oblidem, ens donarà més força, més resistència i una millor eficàcia de carrera. Ara bé, hem de vigilar molt amb aquests tipus d'entrenament, ja que una persona molt novell o amb una base aeròbica que no sigui consistent podria acabar lesionada. Fer sessions d'entrenament en pendents suposa una alta intensitat, així que abans de començar amb aquest tipus d'exercici, s'ha de tenir molt clar, com acabo de dir, que la base aeròbica és molt sòlida i consistent. La intensitat que recomanem per aquest tipus de sessions oscil·la entre el 85 i el 100% de la freqüència cardíaca màxima, important tenir en compte aquí la freqüència en lloc de la velocitat perquè la velocitat serà molt més baixa. I donat que és un entrenament intens, millor no haver entrenat el dia anterior o que si s'ha fet, hagi estat molt suau. Aspectes importants que hem de tenir en compte quan fem aquests entrenaments. Escollir bé la inclinació i el pendent, en funció dels objectius que tenim. Quan fem sèries curtes, uns 50-80 metres aproximadament, buscarem uns pendents relativament pronunciats, 8-10%. Mentre que si entrenem sèries en pujada llargues, 300-400 metres, buscarem pendents més suaus, un 3-5%. És molt important, com ja hem dit, fer un bon escalfament i treballar la tècnica abans de les pujades. També la podem treballar dins de la pujada, específicament. També és molt important posar atenció en l'acció de les cames, la coordinació amb els braços i poder aprofitar bé la força que fan i la inèrcia que tenen. També podem afegir al final de les sèries en pujada una progressió o un sprint a dalt de tot quan el terreny ja és pla. Per fer les baixades, exactament igual. Mateixes distàncies, mateixos pendents, mateixes intensitats, vigilant molt la coordinació. La passa serà molt més llarga, la longitud, per tant hem de vigilar com trepitgem. I recordeu, importantíssim, quan acabem aquests entrenaments, fer una bona tornada a la calma. Ens ajudaran a refredar el cos suaument i a reduir el risc de patir lesions.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, on trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per Esport Ràdio i per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13.